passen ja 4 minuts de 2:15 del matí. Seguim a l'estudi amb la Núria Joanico. Bon dia.
Bon dia.
I també doncs, tenim nosaltres la Maribel Guillamont, que és presidenta de l'entitat No Està Sola. Bon dia, senyora Guillamont.
Hola, bon dia.
No Està Sola, perquè ho expliquem, és una entitat local destinada a combatre l'anomenada violència de gènere. Exactament quina és la tasca doncs, de l'associació?
La nostra tasca té diverses vessants. Una és el recolzament a les dones, l'escolta activa a les dones que han passat o estan passant violència de gènere, i una altra és la consciència social a la resta de la població que és aliena a aquesta situació. Però nosaltres pensem que la violència ens afecta a totes i a tots, no és exclusivament patrimoni, no? Diguem-ne, de les dones que ho hem patit.
Del tema sensibilització en volem parlar més tard, però, com deia vostè, un dels objectius de l'entitat és ajudar directament el que serien les víctimes. De quin tipus d'ajuda estem parlant?
Bé, nosaltres no som tècniques, som dones que, partint de la nostra pròpia experiència, llavors posem al servei aquestes dones que vulguin venir a compartir les seves experiències. Nosaltres fem, com t'he dit abans, l'escolta activa, la qual no significa donar consells de que han de fer, sinó bueno, dir a nosaltres ens ha passat això, hem fet això, ens ha servit això, no ens ha servit, però partint de la nostra experiència, sense judicis, sense condicionaments de què han de denunciar, de què no han de denunciar. Això és una cosa molt personal. També fem de plataforma els serveis que disposa el municipi, no?, en qüestions de violència.
Uh-huh. Pel que fa, evidentment, al tema de la violència de gènere, sembla que hi ha un problema bàsic, que és que més enllà del que es pugui denunciar o no, és molt difícil policialment o a nivell de recursos controlar, clar, algú que a casa seva porta a terme aquest tipus d'accions. Vostè com pensa que es pot arribar a controlar això?
Bé, com majoritàriament passa en l'àmbit privat, hem de tenir consciència que malgrat que passi en l'àmbit privat no significa que sigui un problema privat. És precisament per això que estem obrint mentalitats, no? Cada cop la societat ho entén, la violència de gènere, com un problema social, no privat. I ahí hem de treballar molt. O sigui, nosaltres, cadascú i cadascuna de nosaltres, tenim i hem de tenir la consciència de que la violència és un problema social i és un problema en l'àmbit públic. O sigui, hem de prendre consciència de què hem de prendre partit, perquè el no fer també és fer. O sigui, si jo tanco els ulls com a persona que potser sé que a la meva escala hi ha alguna dona o algun home que està patint violència i passo d'allò, allò també és fer, és prendre consciència de que entre tots i totes podem fer una mica més just.
La Nostra Sola és una entitat que treballa a àmbit local, és a dir, a Sant Cugat. Pel que heu pogut veure, la violència de gènere creu que és quelcom present a la nostra ciutat. De fet, fa poc traiem una notícia aquí a Cugat.cat on dèiem que un 0,8% dels santcugatencs acceptaria la violència de gènere en alguns casos, però són unes dades que són menors amb les de l'estat espanyol, on un 1,4% de ciutadans justificaria en alguns casos aquest tipus de violència. Creu que és un tema present en el nostre municipi?
En el nostre municipi està tan present com pugui estar en qualsevol lloc. O sigui, pel fet de que la nostra població sigui una població majoritàriament universitària o amb un nivell de vida una mica més alt que en altres poblacions, no significa per això que estem exents. Jo penso que afecta a totes les condicions, afecta a totes les franges d'edat, a totes les condicions. Llavors, el que passa que és més difícil potser de denunciar en àmbits una mica més amb estudis, perquè està molt present la culpabilitat i la vergonya, no? Llavors, costa més de denunciar, possiblement.
En aquest sentit, Sant Cugat, a nivell demogràfic, és una ciutat amb una renda per càpita alta. Creu que això genera un tipus d'agressor diferent en un altre sector, un altre àmbit de la població on la renda per càpita és més baixa?
Bueno, a veure, no hem parlat de maltractament psicològic, i el maltractament psicològic també és un... O sigui, no anem a diferenciar, no? és un tipus d'abús. Llavors, el maltractament psicològic també és violència. I aquest està molt present en rendes per càpites més altes. Està més present encara, potser.
Perquè ens entenguem, diguem-ne, segurament en altres municipis tenen més tendència a la violència física i, en canvi, a llocs, com vostè diu, segurament amb més percentatge de gent amb estudis, hi ha més tendència a maltractar a nivell psicològic, a nivell de... Vaja. Com descriuria vostè aquest maltractament psicològic?
Bé, el maltractament psicològic és un comportament molt intencionat i està encaminat a desvaloritzar, a produir un dany psíquic, a destruir l'autoestima i a baixar la confiança personal. Llavors, comporta una despersonalització i genera una dependència també amb l'agressor. El maltractador fa insults, acusacions, amenaces, crítiques destructives, fa crits, manipulacions, també silencis. És una altra forma de maltractament quan hi ha ausències, quan aquella persona és incapaç de comunicar-se i l'altra ha d'esdivinar, saps? I quan hi ha molta indiferència, molta fredor, despreci per tot el que... lo de la dona o lo... Uh-huh.
Però és clar, l'home històricament sempre s'ha imposat segurament per una qüestió física, és a dir, no? L'home sempre ha tingut el poder de la força física i per això ha imposat segurament aquest tipus de violència sobre l'altre gènere. En canvi, clar, el tema psicològic és diferent, perquè aquí en principi tots dos gèneres parteixen de la mateixa situació. Llavors, com és que l'home segueix aplicant més aquesta violència?
Bé, a veure, nosaltres com a individus, com a dones, com a homes, ens conformem en societats, no? Llavors tots reproduïm els models dels que partim. A veure, estem reproduint constantment models de comportament en els quals tenim assolits una sèrie de coses tant en gènere, tant homes com a dones. Per això nosaltres pensem que és tan important el fer un clic, no? El pensar, el tenir consciència de que aquest sistema de reproducció no ens serveix perquè no fa societats que siguin justes i igualitàries. Llavors, a veure, mentre els nens, per exemple, els nens com a nens, estic parlant, se'ls castri les emocions, aquests nens adults no podran... A veure, les úniques emocions en les quals se'ls hi permetrà seran la ràbia i la ira, i la qual no podran comunicar-se d'una forma assertiva amb les necessitats que tinguin. O sigui, no podran tenir relacions en les quals puguin parlar amb les seves parelles verbalitzant emocions.
Quan diu castri les emocions, a què es refereix exactament?
Doncs mira, em refereixo, per exemple, a un nen, poques vegades se'ls permet plorar. Ja des de petits se'ls ensenya, no?, a que plorar és de nenes, no?, o de nenasses. Llavors, després, com a grups, vosaltres integreu perfectament que aquell comportament no és un comportament en el qual us sentireu a gust en un grup perquè us marginaran. Llavors, és difícil, o sigui, tampoc s'us ensenya bàsicament el que és el cuidado, el respecte del cuidado. Em refereixo a la pròpia persona i a l'entorn. Llavors, és un valor que se'ls ensenya més a les nenes, de tal forma que quan som dones adultes tenim cura dels nostres fills, de les nostres filles i també de les persones grans. Els homes adults és difícil que tinguin cura, no?, del seu entorn. I això, per exemple, aquest valor de la cura és un valor molt important, molt.
Tot i que potser sí que és cert que els nois i noies no són ben bé iguals, llavors també és una mica difícil, no?, avaluar fins a quin punt això forma part del que és la identitat com a gènere, ser una mica segurament amb menys sensibilitat, si se li pot dir així.
Sí, és a dir, estaríem parlant d'una qüestió únicament social o...
Això és el que a mi m'agradaria saber. Si nosaltres no eduquéssim amb diferències als nostres nens i les nostres nenes, parlaríem de persones. Llavors penso que hem de tendir amb això, parlar de persones, perquè com a persones jo puc tenir una tendència determinada i llavors se'm pot respectar com a tal. Com a dona, si jo, per exemple, tinc una tendència més masculinitzada, se'm criticarà en el meu propi gènere. O sigui, un home té ja de nen una tendència a ser més sensibles, també se'l criticarà. Llavors, penso que és millor parlar de persones amb qualitats que no parlar de gèneres amb diferències, sinó de persones amb diferències.
Home, és una possibilitat, però a mi sí que em sembla que hi ha una tendència. És a dir, que els nois sempre jugaran més a futbol, segurament, i les noies. No ho sé, no ho sé segur, potser és cert que si l'educació fos diferent, però jo tinc aquesta sensació, i tampoc tinc la sensació que això generi maltractament, vaja, em sorprendria molt.
No, però fa diferències. Per exemple, en el moment que tu com ben has dit, els nens juguen més a futbol, vale? Jugaran més a futbol ja des de l'escola.
Però hi ha un element perquè... més competitiu, segurament, en
sí.
els nois.
Bueno, no ho sé fins a quin punt, no? Però, per exemple, si et fixes en el disseny de les escoles, normalment els patis de col·legi tenen una pista central en el qual ocupa tot, quasi tot l'espai. L'espai públic dels col·legis normalment està dissenyat per a l'ús exclusiu dels nens. Les nenes sempre es posen en el que resulta dels voltants, no? O sigui, ja des de petits i des de petites estem fent diferències entre l'ús públic, no? Dels espais.
Home, però ara s'està contradient, perquè si realment el camp de futbol no és només per nois, llavors hauria de ser per tothom.
No, però no es potencia que aquests jocs, o sigui, no es potencia que els jocs siguin integrats per nens i nenes. Llavors ja de forma, se pressuposa moltes coses i els nens són els que utilitzen aquest espai. O sigui, hauria d'haver més consciència en el cara de coeducació, ja des de petits, ensenyar les diferències, utilitzar d'altres formes els espais públics dels col·legis.
Per tant, creu que aquí a la base, que més endavant hi hagi aquesta imposició de certa superioritat per part de l'home?
És una d'elles, no és tota, evidentment, però ja des de petits i des de petites fem diferenciacions entre els comportaments. A veure, hi ha uns estudis molt interessants en els quals quan neixia un nadó i un bebè i una bebita, no? Com ens adreçàvem amb ella? O sigui, a veure, quan naixia, doncs llavors el resta de la família no sabia el que era, si era nen o era nena, no? Llavors, la forma d'agafar el nen era una forma diferent. O sigui, per exemple, es feia al·lusió als seus genitals, mira, aquest serà com el pare, no? O se li parlava amb un to més alt, per exemple, i quan era una nena se li parlava amb un to fluix o amb unes descripcions molt, molt suaus, no? No es feia cap al·lusió als seus genitals, per exemple. Llavors ja fem diferenciació. Aquesta diferenciació és contínua. O sigui, si no fem consciència de que ho estem fent, llavors evidentment, bueno, pues continuem estereotipant les coses que ja partim. Per això els nostres instituts, que pensem, bueno, pues ja, a veure, aquesta nova joventut pues tindrà, per exemple, unes coses molt, molt, molt treballades en qüestió de respecte, no? Doncs no ha sigut així. O sigui,
no,
nosaltres
no
hem fet
un canvi generacional?
No, al contrari. O sigui, nosaltres fa uns mesos enrere hem fet uns tallers a l'Institut Arnau Cadell i vam observar en tres grups diferents les mateixes reproduccions de patrons. Els nens, els adolescents i els adolescents en general, doncs feien el mateix. O sigui, tenien integrats els conceptes de que de que l'amor significa tenir molts gelos, significa el control. O sigui, no tenien assolit tot el que haurien de tenir assolits, que nosaltres pensem que com a éssers que estan creixent haurien de tenir, i això ens indica clarament que, bueno, si estem reproduint models, què van a tenir? Si nosaltres els estem donant aquesta lliçó de que les diferències i que el no parlar amb respecte i en definitiva que no... El no tenir respecte amb l'altre.
Des de l'Ajuntament de Sant Cugat s'han dut a terme diferents campanyes de conscienciació. Abans parlàvem del tema de la sensibilització. Creu que des del consistori s'han destinat prou recursos en aquest sentit, a campanyes i campanyes de conscienciació?
S'han destinat, però mai és suficient. O sigui, per exemple, el tema dels nens és un tema que a nosaltres també ens preocupa molt. O sigui, els nens que, per exemple, han viscut violència, han vist la violència dintre de casa seva, la nostra llei, per exemple, no recull que aquests nens siguin objecte de violència. Llavors no es destinen recursos. Aquests nens i nenes que han vist violència també són objecte de violència, o sigui, han patit la violència dintre. I reproduiran models com a tal, com a supervivents o com a agressors. No es fa treball al respecte amb aquests grups de nens i nenes.
I creu que s'hauria de dedicar més aviat al tema dels recursos a la legalitat, perquè és un pas que dificulta tot el tema de solucionar uh-huh. la violència de gènere, potser...
La llei ajuda o no? O al revés, és un impediment la llei, la legislació?
La nostra legislació és bastant completa. El que passa que no hi ha formació, o sigui, i quan no hi ha formació no pot haver empatia, i quan no saps de lo que estàs fent, evidentment estàs molt lluny de lo que hauries de fer.
Per tant, que el legislador realment no entén.
El legislador no entén, ni tampoc moltes de les persones que tracten a la víctima, o sigui, perquè no hi ha formació, la formació hauria de ser obligatòria. Els jutges que tracten a dones no estan obligats a estar formats en llei concreta, i el tema de violència és un tema molt concret, molt complex, que no es pot entendre sense estudiar-ho.
Per tant, però li sembla que la llei s'ha d'endurir o no? O que és suficient i simplement s'ha
d'endurir? La llei s'hauria d'ampliar, i sí, jo per mi s'hauria d'endurir, i també modificant el tema dels nens. Com t'he dit abans, la nostra llei no contempla que els nens que hagin viscut violència siguin objecte de violència, llavors per tal no tenen cap recursos, no tenen opcions.
I si ara li portéssim aquí l'alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mercè Conesa, vostè què li demanaria per millorar la situació actual?
Jo que destinessin més recursos, que contemplessin també el tema dels nens.
El tema de l'educació.
Sí, el tema de recursos, o sigui, més formació per a aquests nens, més cuidado per a aquests nens.
Programes, per exemple, especials a les escoles de Sant Cugat, es podrien fer?
Programes especials de sensibilització, evidentment, i també bueno, programes especials de cara a la coeducació, per evitar problemes de quan siguin adults.
De trencar la barrera, com dèiem abans, entre nens i nenes. Creu que això seria
sí,
la clau?
Sí, sí, és fonamental. O sigui, educar a persones i educar-los en el respecte, en el respecte amb les diferències.
Un altre dels elements que és fonamental en el tractament de la violència de gènere són els mitjans de comunicació.
Sempre rebem, aquí.
Com valora el tractament que se'n fa des dels mitjans, des de donar a conèixer les agressions que tenen lloc, com també tractaments i campanyes de sensibilització?
Ens posa de bona nota o no?
A veure, si parlem de forma general, no. No, en absolut. Doncs la majoria de programes es basen en el morbo, no? En si ha denunciat o no ha denunciat. S'hauria de posar molt als mitjans, per la meva forma d'entendre les coses, s'hauria de posar més èmfasi encara a les senyals, encara als com evitar-ho, encara a generar que les persones tinguin més autoestima, perquè en definitiva jo penso que aquesta és la base, no? L'autoestima, la motxilla emocional que cadascú porta per evitar situacions d'abús quan passin.
Vostè què veu, per exemple, quan posa la ràdio, la televisió o quan circula pel carrer, què veu en el món comunicatiu que creu que no ajuda a millorar la concepció que tenim d'aquest tipus de problema?
No ajuda, per exemple, el morbo que es posen en aquest tipus de notícies. No ajuda, per exemple, el fet que es basi la notícia en si ha denunciat o no ha denunciat. Per exemple, no ajuda tampoc el fet de que surtin comentaris respecte a l'agressió dels veïns que diguin que pues si era tan bona persona, si semblava... A veure... No ajuda tot això.
Vostè com enfoc, per exemple, hem d'escriure una notícia sobre un cas de violència de gènere. Vostè quins termes faria servir i què destacaria en aquí? En el titular, vostè què hi diria? Dic perquè és interessant, sovint no es parla de com s'han de, no, enfocar aquest tipus d'actualitat.
Jo no diferenciaria, per exemple, si és immigrant o no és immigrant, per exemple. No diria si és de raça, d'una raça determinada.
Però no li sembla potser que hi ha certs països en la tradició cultural fa més probable l'agressió masclista?
A mi no m'ho sembla. A mi particularment no m'ho sembla, el meu grup tampoc t'hi sembla, o sigui, el meu grup de nostra sola, la majoria són dones universitàries, m'entens? O sigui, i en termes generals això no ho hauria de ser, no? Les dones universitàries tenim una formació la qual no, això és un tòpic.
Per tant, creu que aquest tipus de distincions realment són fictícies?
Són fictícies, totalment. Parlem de persones. Llavors, quan parlem, a veure, l'autoestima, la baixa autoestima es pot tenir a tots els nivells. Llavors, això fa més procliu de que una persona pugui tenir maltractament. No? Parlem d'emocions, i les emocions no tenen a veure amb el món acadèmic.
Per tant, vostè, com a periodista, una mica m'aconsellaria, quan he de fer una notícia així, que l'enfoqui com una... Vaja, com una agressió com qualsevol altra, o que faci èmfasi en el fet que és masclista? Vostè què m'aconsellaria? Perquè a vegades hi ha aquest dilema, esclar.
Ja, a veure, evidentment, jo crec que s'ha de dir que és masclista, evidentment. No faria diferenciació en si és una dona immigrant o no és una dona immigrant, en si ha denunciat o no ha denunciat. Tampoc treuria més notícies sobre l'agressor, sobre l'agressor, sinó faria més èmfasis també en com evitar aquest tipus de situacions, en recordar els recursos que disposa el municipi de cara a l'atenció.
Doncs, senyora Maribel Guillamont, presidenta de l'entitat No Està Sola, moltes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts.